Ara tenim dos investigadors del CSIC, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, la doctora Esperança Gàcia i el doctor Rafael Cerdà, que són ecòlegs. La doctora Esperança Gàcia és ecofisiòloga i el tema que ha estudiat bàsicament són les algues i les plantes i les conseqüències de l'impacte ambiental sobre aquestes plantes. És del que ella ens parlarà una mica lligat en el tema també de les plantes dessaladores. Em sembla que les plantes dessaladores impliquen una extracció, però quasi que el que té més conseqüències és el que després retornem amb aquestes plantes. O sigui que de fet és tant el que traguem com el que posem. Em sembla que ens parlarà una mica de tot.
Molt bé. Bona tarda a tothom. M'he incorporat fa poc, just a la darrera xerrada, per motius familiars. Suposo que a aquestes alçades ja sabeu moltes coses de l'impacte sobre el Ventos. Disculpeu si no puc fer referències a altres xerrades, però bé, en aquest cas se'm va demanar que us parlés una mica de l'impacte de la dessalació sobre el Ventos marí. No? Com sabeu, la forta pressió urbanística, les activitats agrícoles potser no prou escalades al paisatge i la forta pressió humana en general fa que en algunes zones del planeta, però sobretot a les zones, i a casa nostra, a les zones mediterrànies, doncs la demanda d'aigua sigui molt superior als recursos disponibles. Per això els governs intenten fer coses i en aquest cas el Pla Hidrològic Nacional aprovat l'any 2005 com a resposta a un famós pla hidrològic que proposava un transvasament i que va ser rebutjat per un canvi polític, doncs aquest nou pla hidrològic el que feia era una aposta, entre altres coses, per obtenir aigua per altres mitjans, en aquest cas bona part provinent de la dessalació. Paral·lelament, la indústria de la dessalació ja havia experimentat... Ja, això no... El vermell? Aquest. Ai, mai. Ja comencem a liar-la. Bueno, i aquest és... No. El de marcar? El de marcar?
El de marcar és aquest.
És que no em marca, bueno. Ah, sí, bueno. Paral·lelament, també s'havia produït un creixement unes millores substancials en la indústria de la dessalació pel que fa a la tecnologia, que permetien doncs, produccions més eficients i menys costoses des del punt de vista energètic, que per mi segueix sent el punt més feble de la dessalació. Bé, en qualsevol cas, aquest pla hidrològic preveia la construcció de un bon nombre de dessaladores amb volum important, doncs tot el que era a la costa mediterrània i a les Illes Canàries. Bé, això seria per ordre d'importància la capacitat de dessalació en el territori. Molt ràpidament, una planta dessaladora és una empresa que el que fa és captar aigua que té un cert contingut de sals, pot ser aigües de pous, però normalment les grans plantes treballen amb aigües marines. Es capta l'aigua, es fa un pretractament, es filtren i llavors el que es fa és per un mètode d'enviar a alta pressió aquesta aigua a través d'aquestes membranes d'osmosis inverses, com sabeu se separen el que són les sals, l'aigua amb gran quantitat de sal, d'una aigua molt neta que seria pràcticament aigua destil·lada. Aquesta aigua seria el producte que es pot fer servir per beure o que amb una eficiència menor es pot fer servir de vegades inclús per regar. Com a resultat d'aquest procés hi ha un volum d'aigua que té una quantitat de sals superior i que és proporcional a l'eficiència d'aquest procés. En les plantes que estan en funcionament avui en dia el volum entre aquestes dues parts és molt semblant o lleugerament superior al de les aigües de rebuig. És a dir, hi ha com una mica de trampa en aquest esquema. Per tant, quin és l'impacte de la dessalació en el Ventos marí? Doncs bé, hi ha diverses fases. En primer lloc, la pròpia construcció d'aquestes empreses a nivell, si la captació és d'aigua de mar, a nivell de línia de mar, doncs, i el pas de tuberies per poder fer l'assimilació de l'aigua, doncs ja implica, doncs, evidentment, un impacte, no?, en la construcció canonada, les bombes, difusors. Hi ha també, després, en tot el que seria la fase de funcionament, dos impactes, com ha mencionat la Margarida, el que seria de captació i el que seria de rebuig. L'impacte de captació, sincerament, jo no en sabem res, és a dir, es filtren grans volums d'aigua, de vegades s'agafen de mar obert, amb la qual podria provocar una filtració selectiva d'alguns organismes, del plàncton o inclús larves que podrien o no tenir interès comercial. En qualsevol cas, això és tot un camp que cal estudiar i animo a qui tingui doncs, la possibilitat d'estudiar-ho, doncs, perquè realment, que jo sàpiga, no en sabem res encara. Del que sí que en sabem una mica és sobre l'impacte d'aquesta aigua de rebuig. I en sabem una mica perquè va saltar l'alarma per una necessitat. No? Començaven, o sigui, no estaven regulats els vessaments del que en diem salmorra, però jo em sembla que no ho dic bé, salmuera en castellà, no estaven regulats, deien que eren innocus perquè era aigua altament carregada de sals, però ja veurem que sí que tenen un impacte en el ventós marí. I d'això és el que parlaré sobretot avui. També hi ha unes aigües negres que no hem de despreciar, que és, evidentment, eventualment s'ha de fer un manteniment d'aquestes plantes i el que es fa és un bombeig de les aigües en direcció contrària al que seria la producció i això provoca, doncs, grans quantitats de partícules en suspensió i substàncies químiques que el que s'ha de vigilar molt que es treguin per una via diferent al canal de sortida de la salmorra, ja que l'impacte d'unes aigües d'aquest tipus, com veurem després que posaré els compostos, i això són totalment diferents i interaccionarien i augmentarien els efectes. Bé, quin aspecte té un vessament d'aquests de salmorra? Doncs això és una imatge d'un vessament molt petit a Formentera, però bàsicament és aigua de mar amb altres concentracions. Com us deia, segons la conversió, tindrem una concentració en el punt de sortida. Actualment estem treballant al voltant de 60-70 unitats pràctiques de salinitat a la sortida, però algunes plantes, per exemple a Canàries, fan un doble circuit i la salmorra pot arribar a sortir a 90 unitats de salinitat, que són valors molt alts de salinitat si comparem els valors a la Mediterrània, al voltant de 36,5, 37, poden fluctuar una mica. Quines característiques tenen aquests vessaments? Doncs bé, la indústria de la desalació aportava un tipus de vessaments de naturalesa totalment diferents al que havíem tingut fins aleshores, el que podem tenir d'una planta depuradora. La salmorra és aigua amb una elevada densitat. I per aquestes propietats el que fa és, en el moment que surt, cau, costa bastant de trencar totes aquestes capes denses i s'enganxa en el fons. Per tant, potencialment queda, o sigui, la seva afectació en el ventos està clara. No és com un vessament de depuradora, que és poc dens i aniria en superfície, sinó que realment cau bastant al fons. Depenent de, doncs, el caudal que vessem, la concentració de sals, la velocitat que traiem, o en la zona més pròxima, o ja en la zona més allunyada de la batimetria del fons, de l'energia que hi hagi en aquella zona on vessem, doncs l'extensió d'aquesta ploma salina serà major o menor. D'això anirem parlant, ja que normalment quan es tracta de vessaments parlem del que seria el camp proper o la zona on les salinitats són més altes, però és una zona petita, no sé, posem 10 o 15 metres, i la zona del camp llunyà, que afectaria una zona on només pugem unes poques unitats de salinitat, una, dues, tres, però l'extensió de la qual pot ser realment molt gran. I es tendia a dir que aquesta zona d'aquí era despreciable, però el que passa és que el Mediterrani, normalment, a excepció de zones estuàriques o de llacunes, on hi ha molta evaporació, doncs els organismes que tenim en el ventos marí estan acostumats a viure en unes condicions molt constants de salinitat, amb la qual cosa el que ens feia preveure i el que hem anat veient és que aquestes lleugeres pujades de salinitat tenen realment un impacte sobre els organismes del ventos. De totes maneres, com veureu, tampoc en sabem gaire cosa. Això seria una llista del que serien aquelles substàncies que es poden trobar acompanyants a les aigües negres. ¿Vale? Això són volums petits, però s'ha de vigilar. Si algun dia heu de fer un estudi d'impacte o avaluar una planta dessaladora, tingueu en compte que hi ha tot un vessament d'una sèrie de coses, sobretot doncs, hi ha antiincrustants, clor per evitar el fouling, hi ha tensoactius, antiincrustants, bueno, ja s'acidifica molt en el tractament d'osmosi inversa i terbolesa que eventualment doncs, es generen en aquestes indústries. Bé, quines comunitats són susceptibles de rebre els vessaments d'aquestes plantes dessaladores? Doncs jo diria que pràcticament totes. És a dir, menys el que seria la zona supralitoral i mediolitoral, perquè no es fan abocaments a la zona d'esquitxos, per dir així, i menys el que seria la zona batial profunda, perquè no farem baixar una tuberia fins a 50, 60, 70 metres, tot el que seria la zona infralitoral, aquí en aquesta zona, fins a on arriba un 3% de la llum, que varia, depenent de la zona del Mediterrani, entre 15, 20, 30, 40 metres, i on hi ha molts, bueno, on hi ha, doncs, els grans comunitats d'algues i de fanerògames marines, però també a les zones més profundes, pot tenir un impacte aquest vessament de salmorra, sobretot perquè, com deia, se solen enganxar al fons i cauen en picat seguint el perfil, doncs, de profunditat. Per on comencem? Sobre quin és l'impacte? Bé, jo aquí el que he fet és llistar algunes comunitats considerades llocs d'interès dins de la xarxa Natura 2000, perquè ens fem una idea de quin pot ser l'impacte de la desalació en el ventós marí, però no perquè en sapiguem res. Senzillament, jo només us puc parlar avui del quin és l'impacte sobre algunes d'aquestes comunitats, en concret les comunitats de fanerògames marines. I per què és això? Doncs perquè, almenys pel que jo tinc de coneixement, doncs tot això era un camp nou i no hi havia tradició. S'ha estudiat molt sobre l'impacte de l'eutrofització en les comunitats del ventós, sobre altres impactes, però condicions hipersalines és una cosa que no se solia donar. Més aviat s'estudiava condicions de baixades de salinitat, de tolerància a baixes salinitats, que és l'impacte més comú, doncs, en zones estuàriques, per exemple. Ara hem estudiat una mica l'impacte d'aquestes aigües, d'aquests vessaments, en praderies de fanerògames. I per què ens hem centrat en aquestes comunitats? Doncs bé, ens hem centrat en fanerògames marines, en primer lloc perquè la distribució d'aquestes comunitats és molt solapada amb els punts potencials de descarga. És a dir, fons de sorra, poca pendent, sol coincidir bastant. També perquè formen grans extensions, ben estructurades, i tenen un rol biològic i ecològic molt important. També molt important destacar que són sensibles davant a pertorbacions. Això vol dir que el seu creixement o capacitat de recuperació és lenta o molt lenta. I algunes, en alguns casos, com per exemple aquesta espècie, la Posidònia oceànica, la seva capacitat de recuperació és propera a nul·la, o si més no ho és a escala humana, d'acord? És a dir, el creixement d'una praderia és tan lent que no podem preveure la seva recuperació. Això ha fet que, en concret, Posidònia oceànica sigui l'estrella del que s'hagi fet sobre l'impacte de la desalació en la darrera dècada, jo diria que és els anys que fa que hi hem començat a treballar. Això seria una imatge d'una praderia formentera, no ha quedat gaire bé aquí, però bueno, per reconèixer la importància d'aquests ecosistemes, doncs ja estan protegides aquestes praderies per lleis d'àmbit europeu, també nacionals, pel BOE i autonòmics, i amb la qual cosa, doncs, el que va passar és que quan es van començar a construir plantes dessaladores al Llevant espanyol, que és on hi ha algunes de les praderies més ben constituïdes del litoral mediterrani, doncs es van començar a trobar que hi havia una incompatibilitat clara entre els vessaments i el manteniment d'aquestes comunitats protegides. Això el que va fer és que, quan vam començar a treballar amb això, és que la companyia aquesta, que era la que tenia, bueno, la que tenia el negoci d'instal·lar totes aquestes plantes depuradores, es posés immediatament en contacte amb el Ministeri i demanés urgentment solucions per veure com es podia minimitzar l'impacte d'aquests vessaments sobre les praderies. Això va generar un estudi en el qual van participar una sèrie d'institucions i les preguntes eren molt concretes i havien de ser molt, molt, molt clares i molt pragmàtiques, per dir-ho així. Què passa amb un vessament de salmorra quan surt al mar i quin és el llindar de tolerància d'aquesta espècie a la salinitat per tal que puguem tirar endavant aquesta planta, vessar i sigui compatible amb l'ecosistema receptor. Nosaltres se'ns va cridar, vam dir, no sabem quina és la seva tolerància, ho hem d'estudiar. Llavors, jo ara faré una mica un recorregut pel que va ser aquest projecte, ja que entenc doncs, que alguns de vosaltres, potser els mètodes que vam fer servir us poden interessar per seguir aproximant preguntes similars o amb altres espècies. El que es va fer va ser experimentalment sotmetre doncs, feixos de posidònia a diferents salinitats, tant amb aquaris al laboratori, que dona molta més maniobrabilitat, pots tastar moltes més salinitats, més temps d'exposició, més durada dels impulsos salins, com per vessaments experimentals in situ. La diferència entre treballar al laboratori o treballar al camp és important, o sigui, això et dona moltes menys casos, pots estudiar moltes menys situacions experimentals, però el que tu estàs tastant està a l'ambient, és a dir, t'integra tota la resposta de l'organisme en el seu sistema, la llum, la temperatura, els organismes associats, etc. I també el que vam fer va ser fer un estudi correlacional on vàrem buscar una planta desalinitzadora a Formentera que portava vessant des de principis dels anys 80 en una zona on hi havia posidònia a prop. Llavors vam veure, doncs vam intentar també inferir d'aquí quins eren els llindars de tolerància. Bé, els experiments de Mesocosmos tenen aquest aspecte, es van fer a la Universitat d'Alacant i el que ens deien aquests experiments és que doncs, posidònia oceànica era bastant tolerant a baixa salinitat, això ens va sorprendre una mica, però la que començàvem a passar-nos de 38-39 unitats pràctiques de salinitat, queia la producció de fulles. Queia la producció de fulles i després el que es feien amb altres experiments independents era tornar a posar aquestes plantes amb aigua a salinitat normal i veure la seva capacitat de recuperació. En quant a capacitat de recuperació, després d'haver estat en condicions de baixa salinitat, aquesta no era gaire bona, s'acostava a l'òptim en les salinitats estàndards del Mediterrani i també a la que ens passàvem de 40 UPS, doncs, seguíem, llavors baixava també la seva capacitat de recuperació. O sigui que això ja ens estava dient que ens movem amb un marge estret, 38, 40 unitats de salinitat. També es va mirar quina era la mortalitat de feixos en aquestes condicions i també vam veure que la mortalitat de feixos era alta a salinitats molt baixes, que podeu dir no és rellevant per plantes desaladores, però sí que ho pot ser, perquè algunes poden estar desalant aigües de pous i vertir a salinitats més baixes. Són els casos menors, però tot això s'ha doncs, de tenir en compte quan s'estudiï una planta desaladora. Bé, i de nou aquí a partir de 40 PCUs doncs la mortalitat es disparava brutalment. Per tant, el que seria el camp proper que vessen aquí, mortalitat segura. Vale? Per tant, vam observar reducció de vitalitat a partir de 39 unitats de salinitat i mortalitat a partir de 40. Això seria l'estudi correlacional a la platja de Formentera. El que vàrem fer allà és anar a buscar una planta desaladora, petiteta, té un volum petit de producció, que vessava en aquesta platja, que és una platja molt emblemàtica, per cert, allà, des de feia anys, i que estava situat sobre una zona on hi havia una praderia de posidònia oceànica molt extensa. El que es va fent allà és estudiar un transecte des de costa fins a mar endí, l'estat d'aquesta praderia en la zona diguéssim, perpendicular a l'emissari i en tres zones control, que aquí anomeno control A, B i C. I per comparant l'estat fisiològic i estructural de la praderia a la zona impactada respecte a les controls, també podíem inferir doncs, alguns indicadors d'estrès per salinitat. Bé, això el que vam fer doncs, va ser mesurar amb deteniment característiques de la columna d'aigua, salinitat, temperatura, nutrients dissolts, amb perfils verticals, caracteritzant ben bé aquesta ploma salina. També important, vam agafar mostres de sediment, perquè clar, la taxa de renovació de l'aigua a la columna és una i en el sediment és una altra. I aquests organismes presenten arrels, amb la qual cosa veureu que això és rellevant també, treballar en aquests nivells. I llavors estàvem buscant indicadors d'estrès de salinitat perquè, com us he dit, no teníem indicis. Es van mirar paràmetres que descrivien l'estructura de la praderia, contingut de nutrients, espècies acompanyants, també és important per la biodiversitat associada, reserves o indicis de de teixit necrotitzat, també activitats enzimàtiques que poguessin explicar estrès salí. Bé, ràpid, això seria una imatge de la ploma des de dalt, vale? El camp proper, el camp llunyà, aquest 39-40 unitats de salinitat pot variar molt, depenent de les condicions hidrodinàmiques. El perfil de la praderia en la zona del vessament, doncs, ja ens indicava que en el camp proper, doncs, aquí no hi havia feixos o estaven en molt mal estat, mentre que en les zones de referència sí que hi havia una praderia de taques en aquesta zona. Bé, passem una mica ràpid, però el vessament sortia entre 40 i 60 unitats de salinitat i s'ha d'estar alerta perquè aquí una cosa que no esperàvem va ser que ens vam trobar que aquest vessament no només tenia més salinitat que en les zones de referència, com veieu, sinó que presentava, fixeu-vos aquí, uns valors de nitrat, o sigui, de nitrogen disol, dos ordres de magnitud per sobre del que seria el de les zones de referència. Vale? Això ja ens va donar una mica un senyal d'alerta de veure què estava passant aquí. També hi havia una mica més de fòsfor. En qualsevol cas, a Formentera, el vessament de la planta dessaladora no només duia sal. I afectava a la sortida, però també aquesta P es refereix praderia patxi, a taques, a la zona poc profunda, que la tenim en el transecte impactat i en els transectes de referència. Una altra cosa a destacar aquí és que l'aigua intersticial, l'aigua del sediment, tenia uns valors de salinitat prou alts, en la zona impactada, també en la contínua, que és la praderia que està en el camp més allunyat, correspondria al camp llunyà del vessament, i aquesta salinitat lleugerament més alta en el sediment es va detectar també en un punt dels de referència, en la zona 3. Per tant, no era una bona referència o estava massa a prop, però en qualsevol cas això ens estava indicant que el sediment tenia més memòria en aquest cas que la pròpia columna d'aigua o les pròpies plantes, com veurem. I aquesta zona de referència es va descartar. Bé, l'estructura de la praderia, doncs, tenia el percentatge de recobriment en la zona negra, que és la impactada, doncs, no hi havia praderia en la zona més propera a la costa, mentre que sí n'hi havia en les altres zones de referència, i a mesura que ens allunyàvem, doncs, del que era el camp proper, sí que hi havia una praderia ben constituïda, inclús en el transecte impactat, amb un 100% de recobriment. Aquesta praderia, però, de la zona impactada en el camp llunyà, presentava alguns trets que indicaven que hi havia estrès salí, com veurem. Una altra cosa també interessant és que en aquesta zona d'aquí, en la zona a taques de la zona impactada, les fulles de Posidona presentava un percentatge elevadíssim de fulles que tenien teixit necrotitzat, taques negres. Vale? Aquest teixit necrotitzat està degradat i, clar, ja no sintetitza, no fa fotosíntesis, amb la qual cosa els individus aquests estaven, per dir-ho així, en bastant mal estat bueno, diguéssim que seguien allà després dels anys perquè aquesta praderia, com diré al final, té unes característiques molt favorables, però si no, doncs, eren taques molt, molt remanents perquè estaven molt castigades. El que es va veure també és que en la zona, en el camp proper, aquelles taques que estaven més fumudes, tenien una biomassa o un recobriment elevadíssim de pífids. Això ja ens va estranyar, perquè en principi no esperes que això sigui un indicador d'estrès salí. I no només això, sinó que hi havia una quantitat important de marques d'herbivoria, sent aquests dos, la càrrega de pífids i les senyals de ser menjat pels herbívors, indicadors més aviat d'eutrofització. I això ens lligava amb això que assenyalaven abans a la taula, de que aquest vessament no només treia grans quantitats de sal, sinó que hi havia una quantitat de nitrogen disol molt elevada. I això estava corroborat aquí amb aquests indicadors. És a dir, s'estava produint no només estrès salí, sinó es produïa també una eutrofització bastant considerable de la praderia en el camp proper. Això es veia també, doncs, perquè el contingut de nitrogen en els rizomes de la planta era molt més alt en aquella zona, però ja en la zona contínua ja no tenia una incidència. Què ens està dient això? Doncs bé, aquesta planta de Formentera capta aigua de pou, no capta aigua directament del mar. I el que sembla que està passant aquí és que aquests pous, que drenen molt de, de l'agricultura tenen una càrrega de nitrats molt elevada, que el que està és contaminant una mica per eutrofització aquest vessament. ¿Vale? Per tant, cada cas s'ha de mirar independentment. Evidentment és una planta petita i de les primeres, i ja no se sol fer així. És a dir, quan parlem de grans volums, 20.000 metres cúbics al dia, tal, es capta directament del mar, perquè el que interessa és que l'aigua que tu vagis a dessalar sigui el màxim de neta, perquè llavors hauràs de fer menys tractament, també tindrà menys impacte. Normalment, desgraciadament, no s'hi fixen tant, però bueno, les plantes grans no solen passar aquestes coses, però en plantes petites s'ha de tenir en compte d'on es capta l'aigua, perquè hi ha memòries que després es troben en el vessament. I ja està, això és un altre indicador d'estrès. Aquest sí que indica estrès salí, i és la quantitat de carbohidrats, que era menor en la zona impactada, doncs perquè hi havia la capacitat fotosintètica de les plantes en aquella zona, com hem vist, pel teixit, l'existència de teixit necrotitzat, doncs era més baixa. Les primeres fulles vives que es trobaven en feixos molt degradats eren a 40 unitats de salinitat, hi havia rizoma mora amb algun feix a 31 unitats de salinitat, i la praderia densa no es trobava fins a unes mesures de 38.6 unitats de salinitat. Val a dir que aquestes mesures, aquests valors, no són absoluts, són un rang de probabilitats, perquè nosaltres hi vam anar 3 vegades a fer els mapatges detallats de la ploma salina, però això varia en el temps i en l'espai, i sobretot depenent de la producció de la planta. Per tant, això només serveix si es corrobora després experimentalment. I el cas aquest en concret, doncs, l'efecte de l'eutròfia, però aquest efecte de l'eutròfia es pot descartar en el camp llunyà, de manera que els indicadors d'estrès que detectaven la praderia contínua sí que són deguts estrictament a la salinitat. El que passa en aquest cas és que ens trobem amb una praderia molt superficial, m'he deixat de dir-ho, però realment estem entre mig metre i 2 metres, de manera que té una quantitat de llum increïble, això és llum fotosintèticament activa, és a dir, la capacitat de fotosíntesis està molt per sobre, o sigui, no està gens limitada perquè hi ha molta llum, amb la qual jo crec que aquí estem conferint, també és una zona de platja on trenca de seguida l'hidrodinamisme, es trenca la ploma més fàcilment, de manera que aquesta praderia està convivint al llarg de les dècades amb aquest petit vessament, jo crec, perquè aquestes circumstàncies són bastant favorables. Els resultats aquí no es poden en cap cas extrapolar al que pugui ser un vessament, doncs, a la costa de Múrcia a 15 metres. S'ha d'anar molt en compte amb tot això. Però per seguir trobant aquests llindars, perquè no s'hi val dir, no es pot extrapolar, això és el que trobem aquí, hem de donar solucions, doncs vam fer, això sí, un experiment de manipulació, però in situ, en aquest cas, aprofitant la construcció d'una planta desaladora a Sant Pedro del Pinatar, a Múrcia, just quan estaven fent els primers assajos pilot, el que es va fer és construir unes tuberies que el que feien és deixar anar salmorra, aquí no es veu, vessament de salmorra, sobre aquestes piscinetes fetes amb molta, molta feina de camp, doncs sobre unes 4x3, 12 piscinetes d'aquestes, i veure quin era l'impacte d'aquest vessament sobre aquests quadrats petitets. ¿Vale? Es va fer un disseny experimental on es testaven dues salinitats. Es tenia unes parcel·les controls a la salinitat ambient, unes parcel·les on s'augmentava una unitat de salinitat respecte a la control, i unes parcel·les on s'augmentava 2,5 unitats de salinitat respecte de la control. Es tirava un flux determinat, estaven replicades les parcel·les i es van seguir de nou aquests indicadors fisiològics per veure què passava amb aquesta praderia. Això seria controls dels tractaments per salinitat que s'havien de mantenir no només a superfície sinó tot al llarg de la columna, i sobretot molt important, doncs, que faltessin a la zona que és des del sediment fins als primers centímetres, ja que la part més sensible d'aquesta espècie està situada al meristem foliar, que està, doncs, a la base de la fulla. Resultats d'aquest experiment, doncs, ens indicaven que la part de teixit necrotitzat en les parcel·les control era baixeta, inferior al 10%, que a salinitats intermitges, recordeu, pujàvem una unitat només doncs ja hi havia més del doble de teixit necrotitzat i que 2,5 unitats per sobre la salinitat ambiental doncs ja ens disparava molt, molt la quantitat de teixit mort en aquestes fulles. Això es traduïa en una baixada de la vitalitat de l'espècie, això seria la producció de biomassa, el tamany dels feixos o la producció de fulles o, com veiem aquí, que són una relació entre el percentatge de canvi entre la densitat de feixos abans del tractament, perquè clar, hi havia una manipulació durant i després, doncs aquest percentatge de pèrdua de feixos va ser ostensiblement més gran en els tractaments on hi havia salinitats més altes. Per tant, pujar una o 2,5 unitats de salinitat respecte al control tenia un clar impacte sobre aquesta praderia. Conclusions d'aquest estudi. Doncs bé, aquesta espècie, que a més està altament protegida, és molt sensible als increments de salinitat. Els estudis experimentals casats amb els estudis correlacionals ens permeten dir que el llindar de tolerància està entre una i dues unitats de salinitat per sobre la salinitat ambiental, diguéssim, del Mediterrani, ¿vale? Que tampoc és un valor fix, tenim fluctuacions depenent de les zones. Aquests resultats cal subscriure en el context d'aquest estudi, de nou, s'ha de tenir certa precaució, però en base d'això sí que ja ens veiem més en cor a donar determinats llindars de tolerància. Calen registres més llargs de condicions ambientals i també tenir en compte la interacció de la salinitat amb altres aspectes, com són la temperatura, que no es formin termoclines, etc. Bueno, això ho comentarem més endavant, però ja ens veiem més en cor de donar uns valors. El que sí que no podíem dir gran cosa és del que passava amb les espècies associades a aquestes praderies, essent la diversitat associada un valor important d'aquests ecosistemes protegits. Davant d'aquests resultats, doncs, ens vam veure en cor ja de produir una sèrie de recomanacions en tota aquesta gent que construïa doncs, aquestes plantes. En primer lloc, doncs, està clar que cal evitar sempre la construcció d'emissaris de plantes dessaladores sobre o properes a praderies de Posidònia. Sempre s'ha d'evitar. Ara és difícil perquè per mala sort on estan millor és en el Levante espanyol, que és on hi ha la gran producció de plantes dessaladores. Però bé, en el cas que no es pugui evitar de que s'hagi de vessar en una zona propera de Posidònia, doncs el que exigíem és que els enginyers fessin un esforç per tal de que l'aigua que sortís doncs seguís aquests llindars. És a dir, no es podia passar els 38,5 unitats de salinitat, però amb un percentatge de casos, ¿vale? Perquè això tots són camps de probabilitat. I en qualsevol cas no es podia passar les 40 unitats de salinitat en un 5% de casos. Recordem que el camp proper està entre 70-60 i el camp llunyà, que és el que fa més impacte perquè és el més llarg, 39, 40, 41, estem allà, o sigui, s'ha de vigilar. Les mesures de salinitat s'han de fer dins de la bòveda foliar i properes al sediment, i bueno, això que he comentat, són valors de referència. No miro el temps, jo... Vale, és que... vale. Bueno, ràpidament, praderies de Cimodocea nodosa. No està protegida, no està dins de la directiva Hàbitat, però està dins del conveni de Barcelona i també no són tan extenses les comunitats de Cimodocea com les de Posidònia al Mediterrani, però, per exemple, Canàries formen els cebadales, que són l'equivalent a les praderies de Posidònia. I a Canàries també tenim, bueno, és la zona on hi ha major dessalació. Per tant, impacte potencial molt alt. No en sabem tanta cosa com en Posidònia, però s'han fet alguns experiments de laboratori, que per anar ràpid doncs, m'estalviaria de detalls, però la baixada en l'eficiència es produeix més tard, és a dir, sembla que és més resistent que la Posidònia. Això ho podem veure aquí, per exemple, el percentatge de creixement de feixos control es manté a salinitats de 44, fixeu-vos, hi han pujat bastant respecte a la Posidònia i no comença a baixar fins a 54 unitats de salinitat i ja baixa clarament a partir de 60 unitats de salinitat. O sigui, sembla que la Cimodocea seria més resistent. de nou altres indicadors com doncs, la biomassa de fulles no comença, cau lleugerament a 60, són experiments de durada curta, eh? Això de 15 dies, no, 3 setmanes crec. I el que sí que es veu molt afectat, i això és molt interessant, eh? És la biomassa d'arrels, que sí que ja comença a caure bastant a partir de 50 i 60 unitats de salinitat. És a dir, l'impacte estaria en el compartiment més proper, el sediment més enganxat al fons. Bé, en el cas de Cimoceano Dosa no en sabem tant, no hem creuat tants estudis, però sembla que l'impacte dels vessaments seria limitat, ja que rarament, o sigui, en el camp llunyà, aquell que us explicava al principi, s'accedeixen a aquestes 44 unitats de salinitat, que són les que sembla que Cimodocea segueix tolerant bastant bé. De tota manera, això són estudis experimentals al laboratori que cal corroborar amb estudis més llargs i a poder ser in situ. Una altra angiosperma marina, Zostera nolti, ja no forma praderes tan extenses. Aquesta, el seu llindar de supervivència, calculat també experiments amb aquari, està al voltant de 41 unitats de salinitat, també més resistent que la Posidònia, però potser no tant que la Cimodocea. I en aquest cas és una espècie que resisteix molt condicions de baixa salinitat, perquè se sol trobar també en zones estuàriques. Tot això pel que fa a les espècies estructurals de les praderies, les que donen nom, però quan es protegeix, per exemple, en directiva hàbitat una praderia de Posidònia, reconeix no només l'espècie, sinó tot el valor dels organismes associats, que li confereixen doncs, molts altres serveis, entre ells doncs, una gran diversitat associada. No en sabem res, o sigui, qui vulgui fer feina, hi ha molta feina per arremangar-se. Hi ha alguns assajos en micidacis que indiquen que a partir de això és el percentatge de supervivència, doncs que a partir de 39 unitats de salinitat, però en qualsevol cas per sobre de 40, ja hi ha una caiguda total de la supervivència. Això són petits organismes que formen eixams al voltant dels feixos de Posidònia. O, per exemple, els equinoderms, que van molt bé per tastar l'impacte de la desalació, perquè són, bueno, no són els reguladors, són molt sensibles, tant a salinitats baixes com altes. I en aquest cas, això són resultats de Formentera, també tenim alguns assajos al laboratori, però clarament no vàrem trobar cap holotúria, tot el transecte fins a 100 metres a la zona impactada, mentre que sí que n'hi havia en les zones de referència, i la densitat de paracentrotus va ser d'un o cap, en el camp llunyà, sent aquest una bèstia que es pot moure una mica. És a dir, que realment sí que hi ha un impacte d'aquests vessaments sobre la fauna associada, però clar, aquí hi ha per córrer molta feina. Altres comunitats, doncs hi ha un estudi que van fer aquesta gent d'Alacant sobre l'impacte del vessament de salmorra en les comunitats de fons de sorra amb graves, amb poliquets, i bueno, és una zona molt castigada perquè també hi ha un port aquí i se sumen de nou l'efecte de l'eutrofització del port amb la de la salinitat, però bàsicament el que veuen és que la comunitat de poliquets canvia, que hi ha una baixada en l'abundància, riquesa i diversitat d'espècies, i que, bueno, això el Rafa, que en sap més, pot valorar, però que algunes espècies més sensibles doncs, desapareixen, d'altres baixen la seva abundància, i només queden, de fet, els sílids, i les capiteles, que són, ja se sap, són les famílies que tenen espècies més resistents a les pertorbacions. Fins aquí és el que jo he pogut recollir del que sabem de l'impacte de les plantes desaladores sobre organismes del bentos marí. Què falta fer? Jo diria que falta molt per fer, però que hi ha coses que s'han de fer de forma, diríem, ja més immediata. I és, ens hem d'arremangar i posar-nos a treballar amb aquells altres sistemes, que també se'ls ha reconegut un valor medioambiental perquè estan protegits per llei, com són, per exemple, els fons de coralígen o els fons de Maer, o també doncs, a les comunitats de Cistoceira, incloses doncs, en el conveni de Barcelona. Totes aquestes tres comunitats que s'afegirien a la Posidònia són comunitats que els organismes estructurals, que en formen la base, són vulnerables, tenen una vida llarga, i tenen molt poca capacitat de recuperació. Coralígen i Maer són comunitats que perfectament poden estar impactades pels vessaments de salmorra. Bueno, aquí he recollit una mica doncs, el gran grup de comunitats de cistoceira. A diferència de les fanerògames marines que he parlat fins ara, cistoceires són macroalgues que viuen sobre roca. ¿Vale? Això ja es tractaria si es tracta de vessaments que tenen lloc a fons de roca. ¿Vale? En aquest cas s'hauria de mirar, fer una bona cartografia i descartar o no que hi hagin aquestes comunitats abans d'autoritzar un vessament d'aquest. Formen boscos altament productius, amb també una elevada diversitat associada i són espècies fràgils, molt vulnerables i en clara regressió a tot el Mediterrani. I aquesta clara regressió és no només perquè el seu creixement és molt lent, sinó perquè realment la capacitat de reclutar nous plançons és molt baixa amb un medi castigat, per dir-ho així. A la que hi ha una mica d'eutrofització o contaminació general, doncs les posidònies desapareixen, algunes espècies més que altres. Però en qualsevol cas, no sabem què passa sobre tot aquest gran grup de macroalgues quan els hi tires aigua amb elevades concentracions de sal. També els fons de mar, que són fons sedimentaris, variable fondària, estan dominats per algues roges que formen concrecions de carbonat calci, són el que s'anomenen rodolits, i fixeu-vos, les taxes de creixement d'aquestes espècies se situen entre mil·límetres i centímetres a l'any. És un altre cas d'aquests que si això no tolera la salinitat, cosa que no sabem, però jo sospito que, bueno, no ho sé, doncs si te la carregues, te la carregues. Això ja no hi ha qui ho recuperi. I són fonts que tenen una gran diversitat algal i també d'animal, és a dir, no només les espècies estructurals, sinó la diversitat associada és un valor important. També els fons de coralígen, que són fons, en aquest cas, de roca, que tenen poques algues, però que també hi ha algunes algues roges formadores de concrecions de rodòlits, però sobretot doncs, tenen una gran diversitat doncs, de gorgònies, o sigui, el corall blanc, els grisous, esponges, ho veieu tot això d'aquí, i que per la seva diversitat es comparen doncs, com els esculls de coral del Mediterrani. Tampoc sabem res sobre l'impacte dels vessaments de les plantes dessaladores sobre aquestes comunitats. Per anar acabant ja, he fet com dos blocs de recomanacions. El primer bloc inclouria les recomanacions que faria aquells gestors o gent que pugui fer estudis d'impacte ambiental. És a dir, quines són les informacions que crec que són importants o que creiem, això s'ha recollit en un document que han fet un grup de gent, que s'han de tenir en compte de cara a fer un estudi d'impacte previ a la instal·lació d'un vessament de desalació. Doncs, cal dades exhaustives de la informació tècnica del projecte, quina aigua es capta, com es capta, d'on es capta, quina és la composició fisicoquímica i, evidentment, també del vessament. L'escala de l'estudi ha de ser adequada a la producció del vessament, és a dir, no podem mirar 100 metres si estem produint 20.000 metres cúbics per dia d'aigua dessalada, o sigui, s'ha d'escalar tot això. Cal fer una batimetria precisa de la zona on s'hagi de vessar i identificar-ne doncs, la naturalesa dels fons, quines comunitats hi trobem, i passar-hi un sistema d'informació geogràfica. S'ha de mirar la qualitat de l'aigua receptora. Això és important perquè fixeu-vos, si tu estàs en una zona on hi ha estratificació per temperatura, es formen termoclines, com s'ha vist per exemple en alguns casos a les costes d'Alacant, en unes zones més confinades, la interacció entre l'estratificació per temperatura i la densitat del vessament fa que encara sigui més difícil la dispersió d'aquesta ploma salina. S'ha de fer, això és molt important, una cartografia bionòmica amb detall, perquè els casos que coneixem, doncs, moltes vegades aquesta cartografia des de la barca allà amb visors, no hi ha nada, no hi ha nada, i després t'hi tires i allà està la Posidònia. S'ha d'exigir que la cartografia bionòmica tingui una escala que permeti identificar els límits de taques de cada una de les comunitats. S'ha de caracteritzar les comunitats, estan en bon estat, estan en regressió, a veure fins a on podem exigir perquè s'autoritzi o no aquest vessament. Si hi ha zones reserves, llocs d'interès, i molt important, que es faci un estudi, que això és difícil. Jo, això ho fan els físics i els enginyers, i em pensava que seria més fàcil, però caracteritzar, o sigui, tu escalar a la producció de la planta i a les diferències de concentració de sals i que tu vesses, simular la ploma salina és bastant difícil, sobretot perquè les condicions de l'aigua receptora són molt variants. Però en aquest cas s'ha de fer, s'ha d'intentar al màxim fer simulacions de la dispersió d'aquesta ploma. Hi ha un model que estan desenvolupant els enginyers, que es diu Còrmix, hi ha literatura sobre això, per poder doncs, sobreposar aquests models de dispersió a les cartografies bionòmiques i a les batimetries per poder avaluar-ne l'impacte potencial d'aquest vessament. I s'han d'analitzar alternatives en cas de que doncs, no sigui compatible. En el cas de que finalment s'instal·li el vessament, doncs s'ha de requerir un pla de vigilància ambiental que és molt important, ha d'incloure doncs, una vigilància estructural. És a dir, el que ha passat és que en algunes de les plantes que s'han estat construint, en concret a Múrcia, la de Sant Pedro del Pinatar, al final, bueno, que és la que ens va encarregar l'estudi, vam dir que s'havia de que no es podia vessar sobre Posidònia perquè vessaven a molta salinitat, van fer unes tuberies que també té la marinera, perquè això ja l'impacte és elevadíssim, però bueno, llavors els enginyers van dissenyar uns emissors que treuen la sal, l'aigua salada, per diferents emissors amb un angle determinat maximitzant la dilució. Clar, tot això està molt bé i les primeres fotos són molt xules, però ja sabem que el mar fan tempestes i bueno, és importantíssim exigir que hi hagi una vigilància estructural, perquè aquí a la primera tempesta rebenta la primera canonada i tot això no serveix per res. Per tant, això és important. S'ha de caracteritzar l'aigua del vessament, bueno, fer certs controls, i el comportament de la ploma val molt la pena anar-lo seguint, perquè ens donarà informació per estudis futurs, no? Ja que tampoc sabem bueno, tants casos, no hem estudiat tants casos. S'ha de fer un seguiment de les comunitats del valor ecològic properes, encara que no estigui a sobre o que el model no t'estigui dient que en el camp proper està tocant, el camp llunyà és molt difícil d'avaluar i s'han de controlar que no hi hagi un impacte. Es poden fer servir espècies indicadores com els equinoderms o situar unes plaques allà de control de supervivència i bueno, i aquí hi ha coses. De vegades se'ns pregunta això, doncs no en sabem res, no? Seguiment d'espècies d'interès comercial, etc. Això seria les recomanacions de cara bueno, a un cas de la instal·lació d'una planta i el seu impacte sobre el ventos. He fet un darrer bloc de recomanacions que seria per aquells que us vulgueu dedicar a la recerca o que tingueu maneres de treballar-hi o de finançar això. Quines són les coses que creiem que són més importants, que cal estudiar per tal d'avaluar l'impacte de la dessalació sobre el ventos marí? Doncs bé, ja ho he comentat, sobre aquestes comunitats caldria incidir-hi ja. Cal mirar quina és la interacció de la salinitat amb altres factors ambientals. Això és molt important. No és el mateix una praderia que estigui a 5 metres, a 10 metres o a 30 metres, per descomptat no és el mateix. És molt important estudiar indicadors primerencs d'estrès per evitar problemes i grans crisis. No és el mateix una població de l'est o de l'oest del Mediterrani. Aquests llindars de tolerància que hem donat són per poblacions de l'oest del Mediterrani. Probablement a l'est serien més tolerants, ja que la salinitat mitjana puja una mica. Bueno, no és el mateix exposar un organisme, o sigui, l'amplitud i la freqüència de les pertorbacions són rellevants de cara a la seva tolerància, a l'impacte. També és interessant l'efecte sobre la fitness dels organismes, és a dir, tu pots trobar un organisme que d'entrada no estigui impactat, però després la reproducció sí ho sigui, és a dir, bueno, hi ha molt camp per córrer aquí, no? Efectes ecotoxicològics dels components diferents a la sal, allò que aquella taula que us posava, i després tota la part de calibració de la ploma salina i validació dels models, que si això es pogués ajustar seria superimportant per poder fer doncs, uns diagnòstics d'impacte. I bueno, tot això ha de ser molt dirigit per obtenir valors i productes que llavors puguis proporcionar doncs, i exigir, no? O sigui, coses bastant pràctiques. I ja està, això és tot el que us volia explicar, agrair-vos l'atenció i bueno, als organitzadors per haver-me convidat a